Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? És la una i pràcticament 4 minuts d'aquest divendres 24 de maig del 2024. Ja hi tornem a ser. Estem a poc més de 24 hores d'un partit que pot marcar el futur, la història més immediata del Centre d'Esports Sabadell. I avui, fent números i repassant precedents a la redacció, podríem dir que és la cinquena vegada que això passa en els últims 5 anys, que ens ho juguem tot en el darrer partit. Des d'Olot l'any 2019, Marbell el 2020, Anduba el 2021, Algeciras a casa el 2022 o ara l'Anxocarro. Com veieu, hi ha hagut desenllaços per tots els gustos i, com veieu també, ser del Sabadell no és apte per cardíacs. Però toca passar aquestes hores de la millor manera possible. Segurament hi haurà més d'un i més de dos que no podrem dormir en condicions aquesta nit i que demà el dia se'ns farà etern fins les 7 de la tarda, pensant, resant, implorant perquè el Sabadell guanyi i un dels tres rivals que hi ha per sobre, quatre si li sumem al Tarazona, punxin els seus partits. Ha arribat l'última funció de la temporada, l'hora de la veritat, l'hora dels valents. I a Ràdio Sabadell estem preparats. Recordeu, una hora de prèvia i també un especial, si no sou a Lugo, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, que no us podeu perdre.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
No se'l perdrà, per exemple, la Beatriz Aguilar, avui al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que tindrem clàssic a les semifinals de la Lliga Endesa de Bàsquet. El Barça va tancar l'eliminatòria de quarts, guanyant 92-97 a la pista del Lenovo Tenerife gràcies als 24 punts del txec Tomas Satoranski. Avui arrenca la Final Four de l'Eurolliga. A les 6, Panathinaikos Fenerbahçe. I a les 9, Real Madrid Olympiacos. En futbol, el Barça ha posat rumb a Bilbao per intentar aixecar demà a les 6 de la tarda la tercera Champions femenina. Hi haurà, atenció, 40.000 seguidors blaugrana al País Basc. Alguns mitjans també estan apuntant que dilluns es farà oficial l'arribada de l'alemany Hansi Flick a la banqueta del masculí. En tennis tindrem un Nadal Zverev a la primera ronda de Roland Garros. A més, Aleix Espargaró es retirarà a finals d'aquesta temporada. I, per cert, aquest cap de setmana, gran premi a Montmeló de motos i de Fórmula 1 a Mònaco. I aquí a casa què tenim?
Comenta la recepció.
Avui tenim la prèvia d'aquest Lugo Sabadell amb les seves estadístiques i també passarem per les places dels equips que juguen contra rivals directes del conjunt arlequinat. Ahir ho van fer directament contra aquests rivals directes, avui contra els seus contrincants. A més, a vida o mort també se la juguen avui els dos Astralpool Natació Sabadell de Waterpolo, les fases d'ascens dels equips de bàsquet i tenis taula del club i Iker Pajares.
L'actualitat de la primera ref.
Avui molt focalitzada, molt centrada en aquests partits que de debò ens interessen en aquesta jornada 38. Per exemple, Yeremay serà baixa al Depor Real Unión després de passar pel quiròfan per resoldre problemes respiratoris que venia patint en els últims mesos. El Real Unión, per cert, farà passadís, ha dit el conjunt deportivista. El Sestao Ribera ha venut 250 entrades per viatjar a Lleó i omplirà un segon autocar. La Cultu n'ha venut, per la seva part, 1.125. Al Fuenla hi haurà rebuda a l'equip a les 5 de la tarda, a l'exterior del Fernando Torres, i crida també al Tarazona per omplir l'estadi. Cada abonat pot venir gratis amb un acompanyant.
La notícia curiosa.
Doncs relacionada amb la primera federació, un tuit de l'estadístic de la categoria i de la Cultu, Pedro González, que diu, atenció, que Quique Mateu ha narrat per la televisió oficial de la federació 6 vegades a la Cultu jugant al Reino del León, comptant la d'aquest cap de setmana contra el Sestao River. I atenció, aquesta és bona, les 5 anteriors van acabar amb victòria local.
De quin partit no estarem pendents?
Per tant, ens serviria també aquest cap de setmana. No estarem pendents avui, a 8:45 del vespre, del Venezia-Palermo, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a la Sèrie A italiana.
i a les xarxes socials.
Ens quedem amb el dur comunicat aquest matí del Creu Alta Sabadell en vol a les xarxes, manifestant el seu malestar respecte al comportament del Sant Quirze, contactant, diuen, amb més de 8 jugadors i jugadores sense demanar permís ni notificar-ho. Diuen també que aquesta falta de consideració es veu agreujada pel fet que, malgrat els intents de comunicació, no han rebut resposta quirzetenca a les trucades.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un exarlequinat com és Òscar Ullés.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Una i nou minuts del migdia, acabat d'arribar de l'estadi de la nova Creu Alta, esbufegant. Sergi Parc, què tal? Molt bon dia.
Hola, Vituri.
Allà s'ha entrenat l'equip. Avui ha fet l'última sessió abans de posar rumb d'aquí a una estoneta en avió cap a Lugo. Allà també ha parlat fa qüestió d'una hora, tot i que em deies quan has arribat que ha estat força llarga la compareixença del tècnic Òscar Cano. L'última prepartit de la temporada. Comencem allò a tancar carpetes.
Sí, l'última prepartit, com dius, ha estat una roda de premsa llarga, uns 22 minuts aproximadament, deu ser, si no la més llarga, una de les que més de la temporada.
Recordo una que va anar tardíssim, que va acabar allò pràcticament a 3/4, però aquesta estaria al podi, sí.
I és que a més avui, suposo que serà per l'ocasió, abans d'aquest partit de la jornada 38 estava amb fins i tot més mitjans del que és habitual els divendres, així que el torn de preguntes fins i tot s'ha allargat i bé, hem intentat rescatar el bo i millor, segurament ens haurem deixat alguna cosa pel camí, però vaja, que valdrà la pena avui escoltar Òscar Cano, Vituri?
I amb aquestes etiquetes que, bé, podeu triar vosaltres la que més us agradi, Final de finals, partit a vida o mort, tot o res... Totes d'elles segurament certes. Hi haurà, doncs, per un tema de terminologia, a qui li agradi més una o una altra. Però que ja tenim aquí l'última jornada, jornada 38, jornada en la qual el Sabadell arriba viu gràcies a la victòria 1-0 en l'últim partit contra la Pontferradina. I el que dèiem al principi, comptant les hores perquè arribi aquest partit, perquè la setmana s'està fent llarga i necessitem saber el desenllaç d'aquesta temporada 2023-2024.
Jo tinc una angoixa ja, tinc unes ganes que sigui demà al vespre, i però no a les 7, a les 9, i saber com acaba la pel·lícula, tant si acaba bé com malament, però que acabi ja, perquè, com dius, això és una final de finals. El que sí que és cert també és que no només ho és pel centre d'esports, sinó que també ho és per tres equips més. Per tant, estem allò en un múltiple escenari en aquesta última jornada que serà apassionant.
Tornem a tenir a la portada del web de Ràdio Sabadell aquesta quiniela, aquesta travessa del Sergi Parc, que podeu, doncs, jugar i fer les vostres combinacions. Per sort, t'he de dir que per sort, en aquesta última jornada... són fàcils, les combinacions. No impliquen allò de guanyar per X gols de diferència... Bé, podria arribar a implicar...
No ho compliquem, perquè podria ser, però no.
Però guanyant allò d'una manera escandalosa a Lugo i el Fuenlabrada, per exemple, perdent d'una manera escandalosa... No, Fuenlabrada també hauria de guanyar per la... Bé, és igual.
Anem a
simplificar-ho. És cert que amb l'empat també hi hauria possibilitats de salvar-se, Parc, però... repassant-ho, fent-ho fàcil, el Sabadell ha de guanyar i esperar una ensopegada d'un rival directe.
Fent-ho molt fàcil, la fórmula allò que et pot no assegurar, però sí garantir moltes possibilitats de salvar-te, és que tu guanyis a l'Ancho Carro i que un dels altres rivals que també encara poden perdre la categoria, és a dir, Fuenla, Sestao o Real Unión, un d'aquests tres no guanyi el seu compromís. Ens quedaria esvitat una última bala, que seria que el Tarazona perdés, en el seu cas, tot i que el Tarazona estigui salvat, així es veuria implicat en múltiples empats de la classificació i sempre beneficiaria el Sabadell. Per tant, les coneixem de sobres, aquestes possibilitats, aquestes combinacions, però el que està clar, Pau Vituri, és que la majoria de possibilitats, com dèiem, passen perquè el Sabadell guanyi. Així que, si et sembla, comencem ja a escoltar aquesta roda de premsa d'Òscar Cano. Aquest primer fragment no ha estat tot així, ni molt menys, però la primera resposta ha tirat una mica de tòpic, allò de dir, com que no es pot controlar el que faran els rivals directes, nosaltres ens hem de centrar a treure els tres punts a l'Ancho Carro.
Mi preferencia es ganar nosotros. Lo demás, evidentemente, no nos da igual donde se pueda dar ese resultado, que también no... o esos resultados que también nos acompañen, ¿no? Nosotros tenemos que tener... bien grabado a fuego que Lo más importante es lo que ocurra en el ancho carro, en nuestro partido, y ahí es donde tenemos nosotros que responder, ¿no? Lo demás, como no podemos controlarlo, no podemos ni siquiera ponernos a pensar, ¿no?
Bé, doncs, com diríem això, més aviat un tòpic aquí d'Òscar Cano, tot i que també és la pura realitat, perquè si el Sabadell no guanya, com diem, ho tindrà complicat per salvar-se. Dit això, en aquesta jornada de 38, Vituri, i sabent que només hi ha una plaça de descens en joc, hi ha dos equips que no depenen de si mateix, i ho hem explicat també per activa i per passiva, perquè et pots veure involucrat en múltiples empats, en la classificació, etc. Però vaja, que són el mateix Sabadell, evidentment, que ocupa aquesta plaça de descens, i el Fuenlabrada. Sí que és cert que els dos equips juguen contra rivals que arriben a l'última jornada sense res en joc, el Lugo i el Cornellà respectivament. I l'altre dia ens preguntàvem també, de fet aquí a l'Hotel Suís, em sembla que era el dilluns, dèiem, tot i que el Fuenlabrada arribi per davant a la classificació en aquesta última jornada, no sé si em canviaria per la situació del Fuenlabrada.
No.
Jo crec que no. I pensant-ho...
Et diria que, perdona, que pràcticament no em canviaria per ningú.
És que aquí anava, eh? Jo, per exemple, pel Sestao, que sí que depèn d'ell mateix, és que juga al camp de la Cultu, que s'està jugant a entrar al play-off. Val, ells depenen de si mateixos, nosaltres no, però si ho penses, jo no em canviaria per la situació del Sestao. I, de fet, la gent que anava posant allò una mica la seva resposta de xarxes socials de he fet la quiniela i m'ha sortit,
sí,
molta gent deia el Sestao.
I, de fet, ahir escoltava des de casa l'Hotel Suís i em semblava encertada la reflexió que feien també des de Fuenlabrada, amb un punt de tranquil·litat en el sentit de dir, sí, podem guanyar i caure el descens per triples empats, però és cert que qui ho té més fotut és el Sestao River, que ha de visitar la Cultu. Tampoc m'hi voldria trobar, en el cas del Fuenla, de guanyar i caure el descens. I el Real Unión...
Aquí què? Aquest és el que em genera més dubtes. Perquè, clar, li val l'empat.
Però vas a Riazor,
però vas
també.
A Riazor.
Vas contra el Depor. No sé per on pot sortir la cosa aquí. Evidentment és qui ho té més favorable, perquè amb una X li serveix. I el Depor també li serviria per allargar aquesta ratxa de partits invicta. Després ho escoltarem. No sé si em canviaria per algú,
Jo,
com a molt pel Real Unión.
Com a molt pel Real Unión, sí. Aquí el Gullés diu que pel Tarazona,
sí, clar,
que ja està salvat, sí, clar.
I pel Depor també, sí.
Però bé, en aquest sentit, Òscar Cano, una mica en aquesta línia, també, assegurant que no veu cap panorama clar com pel qual intercanviar aquests escenaris, ni tampoc, precisament el que comentàvem ara, ni tampoc pel Real Unión.
Real Unión de Irún depende de ellos más que nosotros, obviamente, pero es que van a Riazor y yo he sido entrenador del Depor. No solo he sido entrenador del Depor, sino que he sido un entrenador del Depor que no ha perdido ningún partido en casa. O sea, fíjate lo difícil que es Riazor, ¿no? Por sus jugadores, por el ambiente, por el clima, porque es un equipazo y con diferencia el club más grande, ¿no? que hay en la... En la competición, y bueno, y nos vamos. Te cambiarás por Sestao, no me puedo cambiar por Sestao porque la Cultus está jugando tan bien. ¿Te cambiarías por Fuenlabrada? Pues tampoco, porque también tiene la obligación de ganar.
Doncs mira, ho ha sintetitzat tot Òscar Cano en allò en 35 segons i escaig. Evidentment, qui pot ser jutge també d'això i qui ho té millor és el Tarazona, que està salvat. Ens canviaríem tots, però... És una situació difícil, pels tres equips que té el Sabadell per sobre de la taula.
Sí, sí.
Demà, insistim, tindrem números, tindrem una especial... Bé, una prèvia d'una hora, tindrem també canal de Twitch de Ràdio Sabadell, obrirem el canal de Twitch de Ràdio Sabadell, no per veure el partit, malauradament, se'ns veuran les nostres cares, però bé, allà anirem actualitzant marcadors, anirem actualitzant la classificació, anirem també dient com queda l'escenari en tot moment, per tant, serà un dia xulo de ràdio i de Twitch.
No es veuran els partits, es veuran les nostres cares, què més vol la gent, ostres.
A la tele... A la tele del partit del Sabadell i a la tauleta, al mòbil, el que sigui, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Pel que fa a l'últim entrenament de la temporada. Últim entrenament de la temporada, més,
sí.
No oblidem. Nova Creu Alta, ho dèiem al principi, i sense massa història, no?
No, sense més novetats amb aquest grapat de baixes que coneixem dels últims dies, últimes setmanes. Vaja, seria allò un miracle que jugadors com Amelivia, Toni Herrero o Moyano es recuperessin a temps, a més dels que ja coneixíem de llarga durada, més Carles Salvador, que es va afegir l'altre dia amb aquesta lesió al lligament encreuat anterior del genoll esquerre, per tant, serà baixa, evidentment, de cara a la cita de demà, i per uns quants mesos més. Dit això, evidentment, aquesta plaga de baixes, aquesta plaga de lesionats que tindrà Òscar Cano tornarà a ser important, però diu el granadí que en aquest cas potser, com que el tema sentimental té més pes a la balança que no pas el futbolístic, el tema de les baixes no ho notaran tant com en altres setmanes.
Es importante que estuviésemos todos, por supuesto, ¿no? Pero no tan importante como otros días. Es decir, ya esa tumba abierta, ya entran en juego otros aspectos que no son meramente futbolísticos, aunque deberíamos de incluirlo en el fútbol porque son determinantes, que son los emocionales, saber gestionar un montón de cosas que no tienen que ver con la táctica.
Doncs sí, en aquest cas el tema sentimental, que jugarà un paper més important, sí que és cert, i cal recordar-ho, Pau Vituri, que Pau Resta, que va acabar amb aquell trau al cap l'altre dia, vaja, va acabar el partit, va marcar el gol a la Sertutxa, i per tant, evidentment, estarà disponible, i també recupera Abdedamar, que va ser sancionat la setmana passada per acumulació de targetes, el recuperem, i aquí també doncs veurem si acaba recuperant també la titularitat del Denador després del bon paper de jugadors com Nando, per exemple, o que Marro l'altre dia va ser titular. Aquí també tindrà algun mal de cap, en aquest cas, Òscar Cano.
Vols ser ja la Lotocano?
Jo no sé si atrevir-me, aquesta setmana, és que... No, també tinc el dubte el tema del mig del camp, per exemple. Walda, ho comentaven ahir l'Adri i el Sergi, realment va completar, no uns bons 90 minuts, pràcticament 88, 89 o 85, els que fossin, no? Que després de substituir Carles Salvador. I aquí el que no és cap dubte és que Carles Salvador no hi serà. Peça imprescindible, sempre que ha estat disponible. Així que veurem qui és el seu substitut, també.
Sí, sí,
sí. Ha de titular o no? És que... Sí...
Bé, sí, començant per darrere, directament, no? De si defensa de 4, defensa de 5, que sí. Ha estat també un dels debats de les últimes setmanes. Si surts de 4, surts de 5, surts amb Calavera, no surts amb Calavera...
Estals torna... Sí. Més endavant, maestre, més endarrerit...
Maestre al darrere amb Pau Resta, Antaner, entenc que anirà així... Ricard Pujol, que no ha jugat pràcticament fora de casa, serà, si no passa res estrany, doncs, titular al carril esquerre. A partir d'aquí, doncs, entra en l'equació Gualda, entra per aquí també, doncs, evidentment, Marc Domènech, David Estals... I a dalt també força variants. Potser no els noms, no els teòrics titulars, però sí que els... bé, tenim les opcions de Nando després de la seva titularitat contra la Ponfe, Marc Marruecos, Abde, que torna de sanció, com deies, Basilga, que va ser suplent contra el conjunt del Bierzo, Bladis...
Que no et faré l'11,
perquè no mullo, és que
m'han donat
no
aquí múltiples possibilitats. I això que el Sabadell, insistim, té tots aquests lesionats, baixes importantíssimes, que això farà que perdi potencial, evidentment, de cara a aquesta visita al Lugo. I tot després, i ahir el teníem en directe, a un Carles Salvador, Pau Vituri, que es va mostrar molt sencer, tot i saber que estarà més de mig any recuperant-se d'aquesta greu lesió. I feia aquesta reflexió, Òscar Cano, els tres fragments que ens queden per escoltar del tècnic granadí són molt del seu estil. O sigui, val molt la pena escoltar-los perquè en una roda de premsa que, evidentment, l'andalús s'ha mostrat conscient, seriós, concentrat, també amb confiança i amb missatge d'esperança, etc. També hi ha hagut una mica de moment per l'humor, per dir-ho així. No parlant de la lesió de Carles Salvador, sinó que, evidentment, l'ha lamentat i ha dit allò de... Home, l'altre dia, minuto, se'ns lesiona un jugador puntal... I, a més, una lesió de gravetat. I ha dit allò de, si existeix un poder diví, probablement preguntaria, bé, ara ja sí que ho rendiu, no? Ara ja sí que ho rendiu, perquè amb aquest panorama ja no hi ha res a fer amb tants lesionats. Aquí està la resposta de Cano.
Ahora ya sí vais a hincar el ala, ¿no? Ya sí, la bandera blanca de la rendición y nos vamos. ¿Rendición por qué? Otro sale y aunque sea, no sé, aunque tenga que coger... tenga que sostener su propia pierna para seguir corriendo con una, es igual, ya todo da igual, es decir, ya es el momento de eso, ¿no? de hacerlo como sea, ¿no?
M'ha fet molta gràcia a mi, que és...
Tampoc ens passéssim,
No, no, però allò d'agafar la seva pròpia cama, evidentment sí. Una exageració, però...
I rematar la pilota amb la cama, sí, sí.
No sé si seria legal, No sé si el reglament ho contempla, això,
Mira, ja tens feina després, quan tornis a la redacció. Bé, un Òscar Cano, doncs això, que tirant de discurs d'èpica, també, per plantejar aquesta última jornada a l'Anxo Carro contra un Lugo Que se n'ha parlat poquet aquesta setmana, sobretot per això, perquè no s'hi juga, no s'hi juga res. De fet, l'altre dia escoltàvem César Morgado en roda, posterior a la roda de premsa, perdó, que feia el dimecres a l'Anxo Carro. En teoria, d'aquí a 7 minuts ha de comparèixer Roberto Trasorras, l'entrenador del Lugo, en directe al canal de YouTube del Lugo. Veurem si el podem escoltar en algun moment o va tard, vés a saber, no ho sé. Simplement donem aquesta informació. Però com dèiem, que és un equip que ha completat una temporada força, força mediocre.
Sí, 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 se l'esperava, evidentment, a la zona alta, lluitant, jo diria, no només per la zona play-off, sinó també per un possible ascens directe, un equip que venia de baixar de segona divisió amb un pressupost alt, que va començar amb Pedro Munitis a la banqueta, com bé sabem. De fet, la visita de Nova Creu Alta va ser amb el tècnic santanderí. Finalment l'acabaran amb Roberto Trasorras i ara mateix el Lugo és novè, amb 49 punts, si no m'equivoco, mitja taula. Fins i tot va haver alguna jornada que semblava que s'apropava perillosament a la zona de descens.
Mira, perquè avui, abans mirava xifres, perquè ha guanyat aquests 3 partits sí. De forma consecutiva abans d'anar a les Gaunes, perquè si no... Es plantava aquest tram final amb 40 i pocs punts i estava en el ajo, com se sol dir en castellà.
Jo el recordo això, quan va haver un moment que estava tot just 3 punts per sobre del perill. És veritat que hi havia molts equips pel mig, però vaja, que com dius ha estat una temporada més aviat mediocre i en roda de premsa se n'ha parlat poquet, del Lugo. Tampoc hem volgut allò extreure cap fragment perquè és que ha sigut del menys destacat d'aquesta compareixença d'Òscar Cano i per tant doncs el Sabadell, insistim, es trobarà amb un equip que ni tan sols té possibilitats de classificar-se allò ni per la Copa del Rei, que és un objectiu secundari que es pot tenir. En aquest cas quedarà reservat per Unionistes i Arenteiro, no pel Lugo.
Bé, sí que s'ha referit en aquest cas també a Cano, a l'afició del Sabadell. Recordem, més de 200 entrades venudes, un parell d'autocars. De fet, hi ha seguidors arlequinats que surten aquesta mateixa tarda en caravana. Hi haurà, doncs això, més d'una caravana que anirà en direcció a l'Anxo Carro, a Lugo. Tot plegat per seguir Parc, una jornada que serà d'infart. Parlava Cano de tots els contratemps que hi ha hagut aquesta temporada. Si algú creu en allò del karma, hauríem de guanyar 0-5 al minut 20 demà i estar salvats al minut 25. No passarà, crec que no passarà, però vaja, que li deu una qui sigui el Sabadell en tot el que ha succeït aquesta temporada.
Doncs sí, com dius, jornada d'infart, per cert, més de 200 entrades venudes, encara es poden adquirir Vituri a les oficines fins a les 6 de la tarda, i si no, si algú fa tard i s'ho pensa a ultimíssima hora, vaja, a ultimíssima hora tampoc s'ho poden pensar molt perquè tens un llarg viatge, però que pots comprar entrades a les taquilles del mateix Anxo Carro, per tant, si algú, com dic, s'ho deixa per demà, encara està...
Si algú ens està escoltant des de Galícia i no sap si anar o no a l'Anxo Carro, doncs que es poten sigar a l'última hora.
Sí, i si no, doncs que la gent ho pateixi o ho gaudeixi, potser, tot i que ho dubto, des de casa seva o des de qualsevol punt de la ciutat, amb Ràdio Sabadell a l'orella o veient-ho pel canal de Twitch, perquè, com diem, serà una jornada d'autèntic infart. I aquí, com sempre, si ja venim d'unes setmanes en què el Sabadell, l'equip, els jugadors, cos tècnic, l'entorn en general, ha d'intentar controlar les emocions, allò de gestionar les emocions, no perdre els nervis, saber mantenir la calma, sent conscients de com de complicada és la situació, doncs Òscar Cano ho ha tornat a remarcar avui en aquesta roda de premsa i, repeteixo, molt el seu estil.
Lo único que puede pasar si nos estresamos es que vayan mal las cosas, pues vamos a intentar no estresarnos, ¿no? Es decir, si el estrés, a mí me dicen, oye, con estrés es que os salváis. Ahora mismo me pongo aquí a dar voces, os tiro las cámaras, tiro el micrófono y a Agustín le rompo el móvil, ¿no? Pero es que es peor, ¿no? Eso... Supongo que es peor, ¿no?
Que aguanti el mòbil d'Agustí Bernat, com a mínim, fins demà a les 9. Estic d'acord, amb la reflexió que fa Cano. Crec que és un dia, evidentment, per sortir a l'atac, per sortir a buscar la victòria, però sobretot sense aquest punt d'angoixa des del minut 1, perquè això pot jugar en contra del Sabadell.
De fet, ha recalcat que quan la Ponfe l'altre dia es va quedar amb 10 jugadors, el més fàcil potser era allò d'intentar anar ràpids, precipitació, aprofitant que l'equip rival està en inferioritat, i que és veritat, el centre d'esports va saber mantenir la calma, tot i que tampoc quedava tant de temps perquè acabés el partit, i que atacant lents, entre cometes, és a dir, sabent mantenir aquesta pausa, ha dit que no, es va aconseguir el gol de la victòria i es van tenir ocasions per aconseguir el 2-0.
L'altre dia, a la banqueta, si no vaig errat, crec que era Àngel Martínez,
sí,
no?, que li anava dient com anava el tema
sí.
de marcadors i de resultats. I aquest cop què?
Ens hem preguntat si ell estarà pendent o qui estarà allò amb la ràdio a l'orella o mirant el canal de Twitch de Ràdio Sabadell des d'allà l'Ancho Carro. Doncs, vaja, ell mateix reconeixia que va incomplir aquella promesa que havia fet en la prèvia del partit contra la Ponfeda. Prohibit mirar què està passant en els altres escenaris i que ell va reconèixer, va admetre que al final del partit contra la Ponfe anava preguntant com van els altres partits. Doncs bé, la consigna per aquesta setmana és aquesta.
Puedo decir las cosas, pero después veo que lo hacen, ¿no? Entonces, esta semana, el único que tiene prohibido hacer eso soy yo. Y lo que tienen prohibido ellos es decírmelo. Es decir, pueden mirarlo, pero no me lo pueden decir, ¿no? Es decir, vamos a vivir nuestro partido, vamos a estar centrado en lo que realmente podemos nosotros modificar, transformar o dotarlo de energía, que en nuestro partido no está tal, pero es inevitable.
És a dir, que l'Ancho Carro, si Cano incompleix la seva promesa, voldrà dir que la resta també poden incomplir la seva promesa de no dir-li com van els altres partits, el Fuenla Cornellà, el Cultural Sestao River, el Depor Real Unión o fins i tot aquest Tarazona SD Lourdes.
Jo amb aquesta resposta m'he imaginat a Òscar Cano penedint-se d'això, de dir a mi no m'ho poden dir, però que se'n penedeixi i digui, sisplau, digueu-ho, i que els seus companys de l'estab li diguin no, com que ens vas dir que no et podem dir els resultats, no t'ho direm.
Jo vaig més enllà. Jo crec que va més cap a... Mira, ho vaig prometre el dia de la Ponfe, vaig parlar de que no tal i va funcionar, tot i després incomplir-ho, doncs torno a dir que no ho faré, la resta tampoc ho faran, i a veure si el resultat és el mateix. Però bé, recordem que Òscar Cano ja fa setmanes, des de la seva arribada aquí a la Nova Creu Alta, que va dient que tot això es resoldrà en l'últim minut de l'última jornada, i ja tenim aquí aquesta jornada 38... I si podem allò demanar que no sigui el minut 90, millor que millor, perquè bé, si al final, com Cano, si ara em diuen que ens salvem el minut 99, començo a trencar el micròfon, marxo d'aquí, l'última mitja hora posem música i ja està, però bé. Ai, que començo a notar ja les pulsacions una mica elevades,
I jo, i més venint de la Nova Creu Alta, ara també allò que et contagies de l'ambient del mateix equip i dels companys i tot, vaja.
Mira,
bé.
Escoltem ràpidament una pregunta que li fan, una de les primeres respostes a 3 hores.
Vamos a acabar bien en casa, hacer un buen partido delante de nuestra gente. Además, así también se lo traslade a los chicos. Bueno, pues siempre que nos ponemos la camiseta o el escudo del Club Deportivo Lugo tenemos que tener la obligación de dar siempre el máximo, y además porque yo una de las cosas que más valoro en las personas o en los grupos es uno de los valores que para mí es muy importante, que es la empatía, ¿no? El ponerse en el lugar de los demás para poder entender, para poder juzgar, para poder saber lo que piensa esa persona. Y les he dicho que se hicieran la pregunta de qué nos gustaría a nosotros si estuviéramos en el caso del Fuenlabrada, del Sestao, del Irún, que se están jugando el descenso, qué nos gustaría a nosotros que hiciera el Club Deportivo Lugo, ¿no? Pues ahí tienes la respuesta. Nos gustaría que el Club Deportivo Lugo saliera como tiene que salir, con toda la intensidad que requiere, con todas las ganas e ilusión que requiere jugar un partido, con toda la profesionalidad, con esa intención de ganar los 3 puntos. Pues eso es lo que le he trasladado. Yo creo que los chicos lo han entendido así, no tengo ninguna duda, y creo que es muy importante, sobre todo en estos momentos, independientemente de las otras situaciones o de los otros objetivos, entre comillas, que podemos tener, el ser muy respetuosos con los que están jugando mucho, y sobre todo tener esa empatía que me parece fundamental, ¿no? El como he dicho antes, preguntarse qué nos gustaría a nosotros.
Doncs això, repetim tres hores el que he dit ara fa uns instants, Parc, que vindria a ser posar-se a la pell de la resta d'equips. També sí. Es podrien posar en la pell del Sabadell.
Això t'ho va dir, que sigui empàtic amb nosaltres, que no ens ha mencionat.
Bé, en fi.
Que si fos del revés, si el Lugo s'estigués jugant la permanència i el Sabadell estigués salvat, no dic més.
Bé, en qualsevol cas, aquesta roda de premsa de tres hores a YouTube, després també la podem trobar al web de Ràdio Sabadell. Ara hem de continuar nosaltres amb el contingut que tenim preparat el programa d'avui, que és molt. Parc, gràcies, que vagi
molt
bé. Nosaltres ara passem per les estadístiques, les últimes estadístiques de la temporada, amb la veu de la Núria Garcia, l'última entrega, insistim, prèvies a aquest Lugo Sabadell de demà a les 7, des d'una hora abans a Ràdio Sabadell.
El llibre de registre.
Última entrega de les estadístiques de la temporada i, com no podia ser d'una altra manera, les arrenquem fent els càlculs que salvarien demà el centre d'esport Sabadell, Alan Xocarro.
L'estadística.
Recordem, si els dos Carcano guanyen, únicament baixarien en dues de les 81 combinacions possibles que es poden donar si mirem els partits que impliquen la lluita per la permanència. Dit d'una altra manera, tot i que el conjunt arlequinat no depengui de si mateix i arribi aquesta jornada 38 en descens, seria qui ho tindria més de cara en cas de sumar els 3 punts, un 97,5% de probabilitats. En cas d'empat, el Sabadell se salvaria en el 44,4% dels casos i en cas de derrota no hi ha cap escenari que no sigui jugar la temporada que ve a Segona Federació.
Una mica d'història.
Avui serem positius i recordarem que el centre d'esports ha guanyat les últimes 3 vegades que ha acabat una temporada lluny de la nova Creu Alta. I quins 3 precedents! L'últim cop va ser el fatídic descens a Anduba de fa 3 anys, però abans tenim l'ascens a Marbella i la salvació agònica a Olot, l'exemple més recent al qual s'aferra el conjunt arlequinat.
Els precedents.
I una dada més per a l'optimisme. L'últim Lugo Sabadell, l'any de segona divisió, va acabar amb victòria de l'equip d'Antonio Hidalgo per 0-1 gràcies a un solitari gol de Juan Ibiza en el tram inicial del partit. Passarem de puntetes que les anteriors 4 visites a l'Anxo Carró van ser 4 derrotes arlequinades amb només un gol a favor i 7 en contra.
El rival.
El Lugo no juga absolutament res, ni tan sols la possibilitat de classificar-se per a la Copa del Rei. L'equip era dirigit per Roberto Trasorras, el tercer entrenador de la temporada, després de l'exarlequinat Pedro Munitis i Paulo Alves, se situa a mitja taula, 9è amb 49 punts. Únicament podrien millorar un lloc si guanyen i l'Arenteiro perd el camp de l'Unionistes. Els albivermellos, a tot això, venen de caure les gaunes contra la ja descendida SD Logroñés, després de 3 victòries consecutives que van evitar un mal major.
Amb el xiulet a la mà.
Fernando Román Román serà l'àrbitre de l'enfrontament, té 36 anys, és de Palència i es tracta del col·legiat de la categoria amb més partits. Són ja 14 temporades ininterrompudes entre segona B i primera federació i amb el centre d'esports té 2 precedents, saldats en victòria, 0-1 a domicili. Contra el Mallorca B el 2011, amb gol de penal de Juvenal per posar a liderar el Sabadell i contra el Real Unión la temporada passada. La diana de Cristian Herrera, recordem, va servir per sortir del descens. Amb el Lugo, en canvi, ha coincidit 3 cops, 2 triomfs i una desfeta. Compta amb la seva mitjana de targetes grogues enguany, gairebé 7 per partit, i ha ensenyat 3 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs l'última entrega de les estadístiques d'aquesta temporada, com sempre agraint la feina també de la Núria García. Gairebé 6 minuts per sobre del punt de 2:15. Ahir vam fer una primera ronda informativa amb diferents periodistes passant per les places on hi tenim rivals del Sabadell que juguen directament la salvació o que poden ser jutges en triples o quàdruples empats, com és el cas del Tarazona. I avui fem el mateix però a la inversa, és a dir, els equips que es veuen les cares contra aquests conjunts que s'estan jugant la vida. I comencem, com no, per l'Anxo Carro, de Lugo, compañero de Radio Marca, La Voz de Galicia, entre otros, Millán Gómez. Buenas tardes.
Buena tarde, Pau. En Lugo no se habla del partido, no se habla de fútbol propiamente dicho, no se habla del partido, no se habla del rival. Se habla de la situación del equipo con una oposición, yo diría que absolutamente mayoritaria contra el actual Consejo de Administración. El Lugo ya dilapidó sus opciones de Copa del Rey la pasada jornada, ha quedado fuera de la próxima Copa del Rey y más en un año en el que viene de jugar contra todo un Atlético de Madrid, seguramente el mejor partido del curso, un Lugo que no jugaba la Copa, no estaba fuera de la Copa desde la temporada 2010-2011, una temporada que, por cierto, el Lugo acabó siendo campeón de segunda B con Quique Setién. En Lugo hay una oposición absoluta al actual Consejo de Administración. Se habla más de la situación contractual de los jugadores, donde una amplia mayoría tenían un contrato de 1+1 dependiendo de ascenso. Evidentemente el ascenso no se va a producir y por tanto muchos jugadores van a quedar libres. Seguramente el jugador más relevante, uno de los más relevantes de la campaña, ha sido Nacho Quintana, con 6 goles, y ayer él anunciaba que terminaba contrato cuando realmente el club había anunciado que había firmado por 2 años. Por tanto, la polémica está en ese sentido y después la afición o parte de la afición del Fondo Norte pide a los aficionados del Club Deportivo Lugo que no acudan al partido del sábado. Creo que la situación del Club Deportivo Lugo la explicó perfectamente un muy buen conocedor de la casa, como es Jordi Calavera, en una entrevista que le hice ayer en La Voz de Galicia.
Doncs una entrevista que es pot recuperar, com deia el Millán ara, a La Voz de Galicia. Gràcies, Millán. De Lugo a Lleó hi ha un parell d'horetes en cotxe i moltes de les esperances arlequinades passen per la victòria d'una Cultural Leonesa farcida d'exarlequinats, els José Manzanera, Aleix Coc, Aaron Rey o Joseba Muguruza, que ha de guanyar contra el Sestao River per tenir opcions de playoff. Miguel Orejas, Radio León, buenas tardes.
¿Qué tal, Pau? Buenas tardes. ¿Hay optimismo, o eso dicen, en la Cultural por conseguir ese puesto de playoff? Porque el equipo leonés tiene que ganar y que pierda la Ponferradina ante un Teruel que está ya descendido. Ha respondido la afición porque el equipo está sacando entradas a 2 euros y ya hay más de 1.000 vendidas, por lo que se espera un gran ambiente el sábado en el Reino de León. También por parte de la afición del Sestao River, que viajará considerablemente, porque han llenado ya 2 autobuses, camino del tercero, y hay vendidas cerca de 500 entradas para la zona visitante. La Cultural quiere celebrar la renovación de Calderón por una temporada más, ganando y viendo a ver qué pasa en los demás partidos. Además, quiere seguir siendo el equipo de Yona el mejor local de la categoría. Enfrente un Sestao River que se juega la vida y que depende de sí mismo, aunque viendo lo que pase en otros campos podría salvarse, aún no ganando en León el sábado.
Gràcies, Miguel. I ara tornem fins a Galícia, perquè un altre dels escenaris favorables és la X, el Depor Real Unión. Als coruñesos els hi serviria per signar la millor ratxa de partits sense perdre en Lliga en tota la seva història, 19, i els xuribels per salvar-se. A veure com està l'ambient a Riazor. Xurxo Fernández, La Voz de Galicia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pau, ¿cómo estamos? Pues aquí, mira, la verdad es que va a haber mucha gente en el campo, porque otra vez se han agotado las entradas, como ha ocurrido casi en, bueno, en la mayoría de los partidos de la segunda vuelta. La gente sigue volcadísima, aunque se haya conseguido el objetivo, porque bueno, se está recuperando un poco el tema del vínculo al club, que nunca ha desaparecido. Este año ya había más socios que nunca. Sigue, pues hay una lista de espera de 4.000 ahora mismo, porque ya no se pueden hacer más. La gente, ya digo, está súper enchufada y está previsto que haya unas celebraciones después por el ascenso, que se pospusieron después del partido contra el Barcelona Athletic y que se puedan hacer mañana por la noche. Luego está previsto también recepción en el ayuntamiento, bueno, un pack completo, ¿no? Aquí hay un poco de tensión entre el ayuntamiento y el club, que pues está pues condicionando las celebraciones, pero bueno, yo creo que al final todo está bastante encarrilado y va a ser una noche de mucha fiesta, sin descuidar el partido, porque sí que están muy pendientes de lo que pueda pasar en cuanto a mantener esa racha que no se cortó contra la Real B, que eso también le puede venir muy bien al Sabadell, ¿no? Porque si hubieran perdido como empezaron perdiendo allí en Zubieta, pues la cosa ya no tendría ese punto y aquí quieren acabar la segunda vuelta invictos, así que a por ello irán. Puede haber rotaciones, las ha anunciado el míster, pero aún así van a sacar un equipo muy competitivo, fijo. A jugar contra la Real Sociedad B fueron con todo el equipo de suplentes y aún así pues compitieron. Y yo creo que mañana el Ser Riazor va a recurrir a más titulares, están más cerca los partidos contra el Castellón y hay gente que se tiene que terminar de afinar también. Va a volver Lucas Pérez. Bueno, hay muchas cosas para pensar, más allá de que además al Real Unión le valga ese empate, que al Depor al final para mantener el récord también le valdría. Pues yo creo que todo eso pues se conjura bastante a favor del Sabadell. Solo falta que allí rematéis en el partido contra el Lugo y bueno, ojalá, toda la suerte del mundo, ¿vale? Un abrazo enorme.
Pues muchas gracias, Xurxo. I ens queden dues places per visitar. Una és Logroño, amb una SD Logroñés ja descendida, però que la setmana passada va guanyar precisament el Lugo i ara visita un Tarazona de celebració per la salvació. Un altre triomf afavoriria els interessos arlequinats. Rubén Domingos, Radio Rioja, què tal, com estàs?
¿Qué tal, Pau? Muy buenas tardes. Si dependiese de mí, yo tengo claro que me gustaría que por encima de cualquier otro el Sabadell continuase la próxima temporada en Primera Federación. No sé si compartirán opinión en la Sociedad Deportiva Logroñés. Y no digo yo porque tengan nada en contra del cuadro arlequinado, que ni mucho menos. Su afición fue una de las más numerosas este año en el Templo Municipal, pero de un tiempo a esta parte, incluso con alguna opción todavía matemática de permanencia, la Sociedad Deportiva Logroñés ya piensa en un futuro muy cercano en Segunda Federación. Es cierto que el equipo derrotó este fin de semana por 2-1 al Lugo, que a todos nos gustaría que el conjunto blanquirrojo despidiese la temporada, despidiese su andadura, tres temporadas en Primera Federación con una victoria, pero yo creo que pues el que se lo tome con un poquito más de seriedad, bien el Tarazona delante de su gente, o bien la Sociedad Deportiva Logroñés, como digo, en su despedida de la categoría, puede llevarse el gato al agua. Si me preguntas por un pronóstico, de verdad no tengo ni idea de lo que puede pasar el sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal de Tarazona. Así que toda la suerte del mundo para el sábado y ojalá, por qué no, ese favor en clave riojana de la Sociedad Deportiva Logroñés.
Doncs tant de bo, seria força inesperat. Gràcies, Rubén. I acabem a casa d'un altre descendit, el Cornellà, que visita un Fuenlabrada empatat a 41 punts amb el Sabadell. Allà no hi tenim periodistes que habitualment segueixin l'actualitat del conjunt verd, però ha parlat a la prèvia el tècnic sabadellenc d'adopció, Gonzalo Riutort.
Es cierto que nosotros a nivel clasificatorio no nos jugamos nada, por desgracia, pero bueno, hay una última jornada en la cual muchos clubes se juegan mucho, directamente nuestro rival y muchos otros que jugarán en otros campos. Nosotros lo que dijimos, queremos intentar acabar la temporada como mínimo con esa pequeña alegría de una última victoria y de romper esa dinámica negativa de resultados, y luego porque bueno, yo creo que tenemos que responder lo que se espera de nosotros, que a nivel somos profesionales y a nivel de compromiso y bueno, pues tema de competir hasta el final y de poner las cosas difíciles a un rival, insisto, que sabemos que se juega mucho, pero igual que se lo juegan en otros equipos que están involucrados en esa pelea. Creo que la mejor manera de acabar la temporada es dando la mejor versión nuestra, compitiendo bien, ser honestos con la competición y con los profesionales que van a competir en ella hasta el final. Y bueno, nosotros hemos preparado la semana pues para intentar ganar el partido y a ver qué versión somos capaces de sacar el sábado.
Si guanyés el Cornellà al Fernando Torres, recordem, el Sabadell en tindria prou amb un empat per salvar-se. Per cert, acaba de dir Trasorras que demà Lugo té dues baixes en defensa, les de Gorka Pérez per sanció i Castrín amb un procés víric. Pràcticament un minut per sobre del punt de tres quarts de dues, aturada per la publicitat, i quan tornem parlem de waterpolo, de bàsquet o de tenis taula, entre altres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Torna la selecció catalana masculina de futbol després de l'èxit de la femenina.
Catalunya, Panamà!
El proper dimecres 29 de maig a les 7 de la tarda, espectacle en estat pur a la nova Creu Alta. Entrades des de 3 euros. No t'ho pots perdre!
Festival Observa. Del 23 de maig al 16 de juny, Sergio Dalma, Julieta, Albert Pla, Charlie P, 31 Fam i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un village renovat, food trucks i actuacions en un lloc immillorable.
Tots els moments són música.
Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada. 12 minuts i mig i arribarem al punt de les dues. Obrim ara bloc poliesportiu amb waterpolo. Els dos sèniors de l'Astralpul Natació Sabadell se la juguen aquest vespre. Tots dos han de guanyar, tant sí com no, per tal de no caure eliminats a les semifinals del play-off de la Divisió d'Honor i poder forçar el tercer i definitiu partit després d'arrencar dimecres amb mal peu. El més matiner torna a ser el femení, que aquest cop juga a la Finet Work Aquatics contra el Mataró, tot i la mala ratxa de les de David Palma, que han perdut 3 dels últims 4 partits oficials. La jove Irene Casado assegura que l'objectiu continua sent el mateix, guanyar la Lliga.
Ara el que toca, perquè al final és molt exigent els play-offs i bueno, tenim divendres encara que podem guanyar i llavors ja anem cap a diumenge. Llavors a guanyar els dos partits i perquè el que volem és anar a la final i guanyar la Lliga.
Una de les consignes principals és tancar l'aixeta en defensa. L'Astralpul ha rebut 53 gols en aquests últims 4 enfrontaments, més de 13 de mitjana i una xifra totalment inusual pel 7 vegades campió d'Europa. La italiana Sofia Giustini continua sent baixa, però també per buscar-li una part positiva porten més entrenaments a les cames la Judit Forca, una vegada operada de l'esquena, o les nouvingudes Alejandra Aznar i Ruth Ariño. A les 7 arrenca aquest Astralpul Mataró femení a Canllong. I una mica més tard, a 3:15, ho fa el duel del masculí a la Nova Escullera contra el CNB amb la mateixa obligació pels de Quim Colet després de perdre dimecres a Canllong amb un penal gairebé sobre la botzina. Segons el tècnic, una final gairebé sense temps per recuperar-se, en la qual han d'estar més encertats que abans d'ahir.
És una final per nosaltres, per tindre opcions del tercer partit de jugar-lo a casa. Què passa? Que d'alguna manera també això els favoreix amb ells, aquesta és la veritat. Per què? Pues perquè nosaltres hem preparat la Final Four, val? I ells físicament segur que poden estar millor, etcètera, etcètera. Per això et dic que hem de recuperar i preparar el partit. Vull dir, no tenim pràcticament temps de res més. Senzillament estar més acertat perquè tenim qualitat, som millor equip, però hem d'estar acertats.
A la final, per cert, ja hi són tant l'Atlètic Barceloneta masculí com el Sant Andreu femení, que hi van repetir victòries contundents a la piscina del Mediterrani, 8-17, i a Terrassa, 4-12, respectivament.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
10 minuts per arribar a les dues seccions del Club Natació Sabadell afronten aquest cap de setmana les fases d'ascens dels seus primers equips masculins. D'una banda, la de bàsquet, buscant una plaça a la Lliga EVA. L'escull a la semifinal serà l'Esparreguera, justament l'últim rival a la fase regular i l'equip contra el qual els de Jonathan Ramírez es van imposar per aconseguir el bitllet per aquesta Final Four. Ara el partit es juga a una seu neutral, a Manresa, i els dos equips tindran coses en joc. Per això, l'entrenador diferencia el context del de fa dues setmanes.
Entiendo que no será ni nuestro campo ni el suyo, los nervios sí que entrarán ya por parte de los dos, porque bueno, ellos sí que realmente es un equipo hecho para subir a EVA. Entonces nosotros es un premio muy grande, es decir, obviamente merecido por el trabajo que han hecho los chavales, pero bueno, yo creo que estudiaremos un poquito qué hacer, qué no hacer y probaremos a ver si hay suerte.
L'objectiu serà intentar acabar el millor classificat possible en aquesta final a 4 de la Supercopa que es disputa a la capital del Bages i veure quantes places es reserven per l'ascens. La semifinal contra l'Esparreguera es disputarà demà a les 4 de la tarda i després, quan passin 10 minuts de les 6, Manresa B, Lloret, diumenge, en els mateixos horaris, al tercer i quart lloc, i la final, tot el nou congost de Manresa, d'on és un dels principals jugadors del club, el pivot Nil Deix, a qui saludem en directe. Nil, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com va?
No sé si ha de fer especial il·lusió per un manresà poder jugar al Congost.
Doncs la veritat és que sí, a part de ser d'aquí a Manresa, una pista xula, guapa, que convida, bueno, a que hi hagi encara més públic, que la gent vingui amb ganes de veure un bàsquet i un partit competitiu, sens dubte.
I un dia en el qual venen molts familiars i amics per allò de la proximitat o què?
Oh, i tant, això segur. Ja fa setmanes que estic engrescant a tothom que vingui a animar-nos i aviam si aconseguim fer el públic, per almenys per part meva, que ens animi a nosaltres.
A tot això, Nil, com arribeu a aquesta Final Four? Com han anat aquestes dues setmanes des de la victòria en l'última jornada contra l'Esparreguera?
Bueno, ha anat bé. Ha servit per preparar el partit de cara a dissabte. Sabem els punts forts de l'Esparreguera, però també sabem els dèbils i, bueno, també crec que va ser bo jugar l'últim partit contra ells, així tenim més fresc tot el el que és tema tàctic, per defensar les seves armes i tot això, i bueno, jo crec que encarem bé el partit, havent treballat bé aquestes dues setmanes i sense pressió, però amb moltes ganes.
Per cert, el Bernat Arellano com està? Perquè es va lesionar justament en aquest compromís. No sé sí. si arriba o no.
Bueno, jo crec que arriba, més per ganes que per poder com està, però jo crec que ens podrà ajudar ni que sigui uns minuts i, si més no, amb la seva empenta i el seu... I com és ell, ens ajudarà segur, o sigui de pista o des de fora, això segur.
Sí que és cert, Nil, que ha de ser un partit diferent, no?, del de l'altre dia. Ells han acabat segons de la Lliga, vosaltres cinquens. Aquell dia no tenien aquesta pressió excessiva. Això fa que ara ells tinguin l'etiqueta de favorits, o com ho veus?
Bueno, jo veig, a priori sí. Jo crec que ells són favorits, bàsicament per quedar segons nosaltres cinquens. Però... D'ahir ho parlàvem amb els companys, jo crec que nosaltres som un equip que tant podíem perdre com tothom, però també podem guanyar tothom. Si tenim el dia encertat, estem ficats, tots juguem com un equip, compartim la bola... Jo crec que som un equip que, si estem ficats, podem guanyar l'Esparreguera, sense cap mena de dubte, i per molt que ells siguin favorits, jo crec que l'etiqueta aquesta els hi pot pesar una mica. Uh-huh. Potser el veure és que, bueno... Nosaltres jo crec que som l'únic equip de tota la final a 4 que anem allà sense pressió, sense... Al principi de temporada ningú creia que estaríem aquí, i aquí estem, i jugar sense pressió, vulguis no, també és un plus.
I l'última, Nil, no sé si us han comunicat ja alguna cosa, us han dit alguna cosa al respecte del tema de les places d'ascens. No sé si està determinat ja o no.
Bueno, el que sí sabem, jo crec que de segur, és que els dos equips que guanyin les semifinals, o sigui, tant nosaltres com Esparreguera el que guanyi, com Lloret Manresa el que guanyi també. Jo crec que en principi aquests dos equips tenen plaça a Lliga EVA, i jo crec que el tercer i quart lloc dependria, jo crec, de renúncies d'equips que baixen de Lliga EVA o històries d'aquestes. Per assegurar, és qui guanyi la semifinal, i això estem per la labor de fer-ho, s'asseguraria a la plaça.
Doncs pràcticament com una final, aquest Natació Sabadell-Esparreguera de demà a les 4, insistim, al Nou Congost. Nil Deix, tota la sort del món, que vagi molt bé aquesta eliminatòria i que hi hagi sort.
Moltes gràcies, Pau, una abraçada.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I com dèiem, la de bàsquet no és l'única secció de sec del Club Natació Sabadell, que juga un ascens aquest cap de setmana. En tenis taula, el primer equip masculí disputa el play-off d'ascens a Superdivisió, la màxima categoria del tenis taula estatal. Anna Clara, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, Pau.
Recordem que Linares, Andalusia, és la seu on es decideixen els dos equips que pugen, però a hores d'ara encara no tenim rival pel club.
Doncs no, aquesta tarda es fa el sorteig de la primera eliminatòria, que tindrà lloc demà a 11:45 del migdia. Expliquem com funcionen les fases, perquè hi ha hagut una sèrie de renúncies, i això fa que únicament hi hagi 6 equips a terres andaluses. Hi ha 3 primers de grup, Atlético San Sebastián, Sant Jordi i Linares. 2 d'aquests passen directament a semifinals, mentre que l'altre s'ha de veure les cares en una fase prèvia amb el club, el Dama de l'Elche o el Múrcia, que són els que s'han classificat com a segons o tercers de grup. El tècnic Àlex Bocanegra destaca que qualsevol equip és duríssim, però té molt clar amb quin d'ells no es voldria creuar.
En principi, si no m'equivoco, ens pot tocar fins a un primer. Llavors, jo crec que dels primers que ens podria arribar a tocar, diria que Linares segurament és l'equip més fort de tots, i bueno, justament és el que volem evitar, no?, una mica. Si ens pogués tocar un equip una mica més desequible, no?, però d'aquestes alçades de qualsevol equip és duríssim. Veurem, jo diria que Linares és l'equip una mica com impossible de guanyar, així que intentar evitar-lo al màxim possible.
Per tant, efectes pràctics, això vol dir que al conjunt nedador li pot tocar qualsevol equip i que haurà de passar 2 eliminatòries per pujar. Recordem, a més, que Bocanegra farà de tercer palista en absència de Joan Barberà i al costat de Luca Kidashelli i Xavi Casadevall. El tècnic també ha parlat sobre les possibilitats que tenen de pujar.
Bueno, realment aquestes opcions són baixes, no? Al final anem una mica per l'experiència, per un futur, pues segurament intentar-ho en uns anys, i bueno, les possibilitats dependran molt dels sorteig, no? Al final, si ens toca primera ronda un dels equips més assequibles i el partit de semis, que és on tu jugaries tot, també toca un equip que no, pues, en aquest cas que no sigui Linares, pues igual sí que hi hauria opcions, no? Al final nosaltres sí que l'equip que portem no és el titular al 100%, perquè tenim la baixa d'en Joan, que està fora.
Doncs, Anna, recordem horaris d'aquestes fases d'ascens.
El sorteig es farà aquesta tarda i demà es disputaran les dues eliminatòries. A 12:15, la del matí, i a 5:00, la de la tarda. Per diumenge a 10:00 quedaria la final entre els dos equips que ja haurien pujat a Superdivisió.
Doncs tant de bo hi hagi sort aquest cap de setmana per tots els equips del Club Natació Sabadell que hem repassat en els últims minuts, tant els de waterpolo com el de bàsquet, com també el de tenis taula. Anna, que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu.
I encara tenim temps de fer un parell de punts. Iker Pajares juga avui als quarts de final de l'Open de Manchester. En el seu debut d'ahir a la segona ronda, l'esquaixista sabadellenc va patir de valent per eliminar el suís Yannick Wilhelmi, el número 61 del món. El del tenis Sabadell es va veure un joc a dos en contra, però va acabar remuntant 11-9 i 11-5. Avui el repte és encara més complicat, ja que es veu les cares amb el galès Joel Making, el segon cap de sèrie d'aquest torneig de categoria plata i número 10 del món. L'últim precedent de fa dos mesos a l'Optasia Championship va acabar amb derrota per la via ràpida. El duel arrenca a 1:15 del vespre. I en futbol sala, després de la d'Àlex Llames, el Club Natació Sabadell ha anunciat la segona renovació de cara a la pròxima temporada. Es tracta del castellarenc Arnau Pineda, que complirà la seva quarta temporada amb el primer equip, la setena en total al club. Segons la publicació a xarxes, Pineda serà una peça important per aquest il·lusionant projecte, diuen, de cara a la temporada 2024-2025. Un minutet per arribar a 2:00. Ho deixem aquí. Us enviem una forta abraçada de la Beatriz Aguilar, que ha estat a les vies de so, de l'Anna Clarà, la nostra estudiant en pràctiques, i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de ràdio Sabadell, que demà, recordeu, ens hi posarem a partir de 6:00 PM amb una prèvia especial de cara a aquest Lugo Sabadell de demà a 7:00. Que també podrem seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell amb tot el seguiment de la jornada 38. Ara, el Notícies Migdia, amb una cantat fredolica a l'estudi, amb la Núria García. Bon cap de setmana, que hi hagi sort. Adéu-siau.
Doble esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.